Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 25 de febrer, divendres, com no dir bon dia, encara que ploga. Des de la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real, la seua ràdio. I què dir-los? Pues que en l'Ajuntament de Vila-real tenim un lío de bandera. Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
És o no un lío de bandera?
La veritat és que sí, i molt gros, no? Que se ve escenificant, no? des de el passat dia del ple ordinari, no?
Bueno, en este cas, el grup Vox fa una esmena demanant que la bandera d'Espanya estiga en els edificis públics. I el dia següent, i ese mateix dia demanen envien un comunicat ja ben entre la vesprada, Compromís per Vila-real, lamentant la deriva d'extrema dreta de Vox, PSOE i Unides Podem, perquè l'esmena va aixir endavant. Normalment presenten esmenes i els partits, per arribar a aprovar-les, van aportant coses per arribar a un punt intermig i poder-la aprovar de forma conjunta, no?
Sí, va ser fins i tot tan sols una paraula, no?, que canviava, no?, a instar o recomanar, no? No me recordo ben bé quina era la paraula, però de tot el context va canviar una paraula, exactament, no? Mentre la meva companya, no sé si ho està buscant exactament el que era, no? Ens recordem, perquè van vindre tots el dia següent, a dimecres, a fer aquesta valoració que fem tots els dimecres quan hi ha aquest ple mensual del que passa. I ells ens ho van explicar, no?, tant la portaveu de Vox, Irene Herrero, també el portaveu d'Unides Podem, José Ramón Ventura Charmeta, i fins i tot el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralbo, no?
En este cas, canviaven la paraula, no?, de en vez de requerir e instaven, no?, en vez de, era un, d'alguna manera no volien que quedara com autoritària, no? És allò de que era més un acte de fer complir la llei, però clar, de forma suave. Això és el que ens va explicar en el comunicat que traia el Partit Socialista després de que el va traure Compromís, dient allò d'ici titular de Compromís per Vila-real lamenta la deriva de l'extrema dreta de Vox, PSOE, sí, i Unides Podem.
Recordar, bueno, que fins i tot va fer una roda de premsa la portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, a les 11 el dimecres, no?
I després trau el comunicat del grup socialista, municipal socialista, i diu que davant de les manipulacions que s'estan realitzant a través de les xarxes socials utilitzant el logo del Partit Socialista del País Valencià, de Vila-real, junt al d'Unides Podem, confluència d'esquerres per Vila-real i Vox, simulant que se tracta d'una moció conjunta, volem denunciar que se tracta d'un fake news. Vale? Bueno, pues això se suma avui la de Vox, que ens arriba en un altre comunicat i ens diu: Vox quiere aclarar lo sucedido en el pleno del Ayuntamiento de Vila-real y que ha supuesto muchos comentarios que no se ajustan a la realidad. Y vos digo que en su moción solicita al ayuntamiento el cumplimiento de la ley y que la bandera de España se enarbole en el exterior de los centros docentes públicos. És el que diu Vox.
Dir que tots aquests comunicats oficials estan penjats íntegrament a la nostra pàgina web www.radiovilareal.es per a qui vulgui llegir-los al complet.
Bueno, pues a tot això ens fa no sé, un parell d'hores hizo unes publicacions sobretot en els mitjans digitals que són els que més ràpids van i vem un titular del diario.es que diu Podem suspende de militancia al concejal de Villarreal que apoyó una moción de Vox para izar banderas de España en escuelas. Bueno, María, diem-li als oients que nosaltres hem parlat en José Ramón Ventura Chalmeta, que és el regidor de Villarreal de Unides Podem, i ens ha dit que ell va tindre reunions, que en aquestes reunions que ell va mantindre va explicar per què va donar el suport perquè es creés aquesta moció, en aquestes correccions que ell havia demanat. En esta casa, ell també va declarar que no està ni més ni menys a favor de algo, sinó que ell el que vol és, com a regidor, com una autoritat, que, bueno, si és llei que estiguen les banderes que corresponga, pues que estiguen les banderes que corresponga. Això ho ha fet arribar a Podem València, que és el que va parlar ahir en ell. Li ha fet arribar un escrit dient el que ell va fer. Uh-huh. I d'allí li han comunicat que, de forma oral, li van dir ahir, que segurament li arribaria un escrit dient que el suspenien de forma... Exactament, és que no vull anar-me'n de la paraula, que li van dir oralmente que segurament hauria una suspensió temporal de militància, hasta que s'aclariren els fets. Però que a hores d'ara, que són les 12 i 7 minuts, encara no li han comunicat de res. Ell ha vist la premsa i ha vist que l'han suspès, però que ell li ho han comunicat oralment. I han dit que li ho comunicaran per escrit. Ell se donarà per suspès de militància quan li comuniquen per escrit. Per tant, encara no vol fer ninguna declaració. I si li ho comuniquen en el transcurs d'aquestes dues hores, entrarà així en aquesta ràdio i dirà ell que ja li ho han comunicat. Però que aquestes afirmacions de la premsa, vamos, que és que per escrit no li ho ha comunicat ningú. O sigui, uh-huh, ell encara no l'han suspès de militància a hores uh-huh d'ara. Per tant, líos de bandera, no?
Totalment, Susana. Jo crec que no sé, és algo que queda com marcat, no? I un poc de conflicte entre aquests partits i un poc l'oposició, no, Susana? Veurem també què és el que pensa o com s'han desencadenat aquests fets després d'aquestes declaracions, no? Per aquesta roda de premsa de Compromís per Villarreal, no?
Uh-huh. Sí, en aquest cas, la portaveu Maria Fajardo de l'Ajuntament de Compromís, perdó, la portaveu de Compromís de l'Ajuntament de Villarreal, uh-huh, és que estic llegint perquè m'acaba d'enviar un WhatsApp, jo este matí la convidada i ella, a raïr de lo que ha passat, me diu que seria convenient que vinguera. Jo suposo que dos, quan són companys, pues, jo tinc la sensació de que deu d'estar molt afectada, perquè en realitat jo també he vist a Compromís votar mocions que ha fet Vox en l'Ajuntament de Villarreal. Perquè al final en un ajuntament encara que cada un tinga la seva tendència vota el millor per al seu poble, val? Yeah. I clar, en aquest cas jo crec que estan en les antípodes. Sincerament, Maria, tu i jo hem vist com José Ramón Ventura Chalmeta i Irene Herrero, José Ramón de Unides Podem i Irene Herrero de Vox, normalment els dos voten i pensen coses totalment diferents.
Totalment, Susana.
És dir...
No, fins i tot recordem que hi ha hagut declaracions institucionals així a l'Ajuntament de Villarreal, uh-huh, que no han eixit endavant normalment perquè Vox Villarreal ha decidit no sumar-se, no, a la resta de partits, uh-huh, recordem-ho, no? Perfectament. Fins i tot la dels drets bancaris per a les persones majors d'aquesta setmana. O sigui que imagina't si hi ha hagut sempre punts de desacord, diguem, no?
És més, José Ramon Ventura Chalmeta, qualsevol que vulgui sentir la seva entrevista,
sí,
en l'entrevista que fem el dia següent del, de la,
del ple,
del ple, ell acusa a Irene Herrero de les dues declaracions institucionals, tant el del Dia de la Dona com la de la sol·licitar la protecció de les persones majors amb diversitat, i amb diversitat funcional, acusa de que no se puguen fer declaracions institucionals perquè ella no dona el seu suport. És més, ell també diu sempre que ella té un guió i que no, no mira per el bé de la població. És que, de veres, no... en este aspecte, nosaltres, que som testics ben bé de lo que passa així a l'Ajuntament de Vila-real, jo crec que això s'ha malinterpretat quan ha pujat a instàncies superiors i allí deuen estar més enfrontats o deuen tindre uns altres punts de vista, però des de logo nosaltres que els tratem des d'ací, veiem lo que passa. No, 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 no va ser així, no. Això és fer una utilització, però així, conforme diuen, no va ser. No, no és que Unides Podem se va liar al costat de Vox i va dir la bandera d'Espanya la besamos. No, no va ser així.
No,
És cada un, i no vol dir que és que no se respecten les banderes,
En fin. Sí, sí, Susana.
Com tenim el...
Ui, sí,
el programa tan ocupat, farem una pauseta de publicitat i anem a sentir el primer convidat, que és Rafa Segarra, que està ben...
cabreixat.
Enfadat, no?
Sí, està molt cabreixat, perquè bé, resulta que diguem que l'oposició de lo que és l'equip de govern, de l'equip de govern, no, perdó, l'Ajuntament de Moncofa, no? Tots els partits de l'oposició s'han unit per dir no als pressupostos de l'equip de govern del Partit Popular a l'Ajuntament, i l'escoltarem per què s'ha produït aquesta i per què estan tots tan cabreixats per els pressupostos de Moncofa, Susana.
I hem de dir, Maria, que quan se penja la primera nota de premsa, que ens toca rectificar-la, és perquè ben bé no era la realitat de lo que els tres partits havien redactat, i ens toca canviar-la també,
També, sí, correcte.
Això és previ a les eleccions. Així a tot el món es comença a posicionar-se, a mi no me pareix malament, però no tenen que oblidar, no tenen que oblidar que no és lo mateix ser regidor d'un poble, ¿vale?, que diputat autonòmic o nacional.
Totalment, Susana.
Doncs, anem en compte, perquè en un poble ens trobem tots, En fi, pauseta de publicitat i anem a escoltar a Rafa Segarra, que ell és regidor de Podem en l'Ajuntament de Moncofa.
Estás a la 92.2 FM.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo.
Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob, en l'avinguda Pius 1273.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Bé, i fa uns dies ens vam enterar que els partits de l'oposició a Moncofa dirien que no als pressupostos proposats pel Partit Popular per aquest exercici. I per això avui anem a parlar en un dels representants d'aquests partits de l'oposició, com és el portaveu de Podem a la localitat, Rafa Segarra. Bon dia, Rafa.
Hola, bon dia.
Bé, ja feia temps, no, que ens anaves comentant, no, de que de les vostres propostes, no, que anàveu a presentar als pressupostos que estava elaborant, no, l'equip de govern del Partit Popular ahí a Moncofa, i finalment pues vos haveu emportat una desil·lusió entre tots, no?
Sí, bueno, desil·lusió relativa, perquè també mos esperàvem lo que anava a passar. El que passa és que enguany el Partit Popular ha volgut fer una estratègia de divide i venceràs, i crec que l'eix i prou malament, perquè el que ha fet és enfortir el bloc de l'oposició, en aquest cas el bloc de l'esquerra en el poble. Ha fet que ens coordinem, ha fet que fem un front comú a este Partit Popular que no té ningú plan. Ens ha demostrat clarament que per a ell els pressupostos és un mero tràmit, perquè al final, al cap de l'any, acaba sent... Bueno, no tenen res que veure en el que són en un principi, ja que fan, pues, ja te diríem que centenars de modificacions pressupostàries. Per tant, és un tràmit per a ells, és conforme jo ahir els vaig dir en el ple, és una xarraeta, no era ni una negociació de pressupostos, perquè negociar els pressupostos és obrir els pressupostos en canal i treballar partida per partida. Si ells creuen que portar a negociació, portar a la xarraeta un asfaltat, l'asfaltat dels carrers, que aquí ja se nota que ve la precampanya electoral, o negociar un acord en la cooperativa de Recs, que ja la tenien, bueno, que era un acord en ple, que si pujaven una subvenció, o sigui, la cooperativa de Recs tenia que ser l'associació o el col·lectiu que més diners tinguera en subvencions, al pujar un altre s'han vist obligats, entonces ha portat... En fi, ha sigut un destarifo que no tenia cap sentit. Per tant, es vam expressar la nostra negativa a estos pressupostos que, bueno, que ells se diuen que, bueno, van dient que són els més negociats o els més tratats entre els partits de l'oposició. Des d'ací voldria deixar aquest missatge clar, que res de res, que el Partit Popular és el Partit Popular, que no te pots fiar en ningú moment de Venceslau Alós, i que al final els resultats estan ahí. Ells passen el rodillo, perquè poden passar el rodillo, i al final faran el que creguen oportú, mos lleven les idees, capten les nostres idees, tot el temps que hem estat treballant de les associacions per a parlar de què és el que fa falta, i se les queden com a pròpies. Bueno, això és el joc de la política.
Rafa, m'has dit que ahir va ser el ple, imagina que aquests pressupostos van incidir endavant, no? A més, vosaltres també critiqueu que no haveu vist que presenten cap exercici els pressupostos ara.
Sí, aixina és. A més, en l'agravant de que a principis d'any, del 2021, se mos va notificar entre els tècnics, per els tècnics de l'Ajuntament, ja no per els polítics, perquè els polítics tu saps que al final pues, no del tot se diuen les coses certes, i se'ns va dir que la seva intenció era de cara a octubre o novembre tindre el borrador. Pues no ha sigut aixina. El borrador va arribar un 23 de desembre dins de la campanya de Nadal per a voler-lo negociar i allargar l'agonia hasta lo que estem, no? El que estem a 24 va ser el plenari i una altra vegada més per tercer any consecutiu arriben tard en un Partit Popular en majoria absoluta. És una vergonya i és una falta de respecte per al poble de Moncofa. També te diré que això també ho hem dit, creiem que és també una falta de respecte que un ple tan important com és el ple de pressupostos no se li dedique un monogràfic. Ahir vàrem assistir un any més a un ple ordinari de 17 punts, ni més ni menys, que dins d'eixos de 7 estava el ple de pressupostos. Això el que fa és reduir el temps d'intervenció per cada portaveu, reduir la intensitat de cada debat, desdibuixar els pressupostos perquè també tens que treballar en altres punts. En fi, el que se fa és debilitar el debat de pressupostos, que és el més important del poble. Rafa, és el Partit Popular, insistís.
Rafa, quin ha sigut el punt que a lo millor més vos ha enfadat de les accions que ha fet l'equip de govern i que ha provocat aquesta unió en els partits de l'oposició? Hi hauria u a destacar que a lo millor els ciutadans de Moncofa desconeixen?
Home, en este cas no te podia dir, te podia dir un millor, no? Però al final així el que ha passat és que la paciència s'acaba. Són 3 anys consecutius on el Partit Popular ha pogut fer la guerra per la seva banda, òbviament, no? És un partit bueno, que no té res a veure en el cas de Podem, però, claro, el voler fer aquestes reunions o aquesta obsessió de voler fer les reunions per separat, perquè sí que te tinc que dir que en una primera reunió jo li vaig proposar a l'alcalde, perquè per problemes d'horari, o sigui, nosaltres no ens dediquem en plen al 100% a la política, nosaltres tenim les nostres tarees, li vaig proposar fer la reunió conjunta en compromís pues, perquè quadren els horaris i se va negar, tenia una obsessió en fer-les per separat i jo crec que això va ser la gota que va colmar el got. Ja se mos acaba la paciència i jo crec que el poble de Moncofa, els votants d'esquerres, els votants indecisos o el votant simplement, la persona que vota en el nostre poble, té que veure una esquerra forta, una esquerra lleial, que a vegades tindrem les nostres diferències, i és obvi, com qualsevol persona, però una esquerra que treballa pel poble de Moncofa.
I alguna justificació per part de l'equip de govern de no fer ese ple monogràfic dels pressupostos o perquè al final i ses propostes que vos van dir que donàreu per adherir-les o no presentar aquests pressupostos quan toca? Hi han explicacions per part de l'equip de govern sobre aquests temes?
No, cap ninguno. Explicacions de per què no fan un monogràfic no tenen cap tipus d'explicació, no donen cap explicació. La soberbia que tenen és tremenda, és tremenda, però bueno, no n'hi ha res que se n'haig dure, no? És com tot, no n'hi ha res que se n'haig dure, inclús una majoria absoluta. Per què han aprovat o per què volen o no volen les nostres propostes? Pues, òbviament, jo crec que ja ho vaig comentar en el seu moment en vosaltres, són propostes que miren pel bé de les persones, són propostes progressistes i són propostes reials. Asfaltar carrers no és una proposta que millore la vida de les persones. Asfaltar els carrers és una obligació que tens com a un òrgan municipal. Per exemple, t'he dit una, com te podria dir sí, qualsevol altra. Contratar el personal per a que pugui captar subvencions és una obligació moral com a regidor d'un ajuntament en govern. No se porta a pressupostos. Perquè això no se pot negociar. Jo seria incapaç de dir no vull que lleves una persona. Al revés, vull que em fiques més, vull que se desenvolupe el pla de prevenció per a les conductes addictives, que no em vull gut que se fiqui i se tira endavant. Vull que compres habitatge, no es vull comprar, no vols comprar habitatge. En fi, és un tràmit per a ells.
I vostè que sí que ha xerrat en associacions i veïns, no? Per fer-hi-se's, crec que varen ser 18 propostes, si no recorde mal, l'última volta que va estar així, que mos va detallar algunes. Què és el que demana? O què percepció tenen aquestes associacions i els ciutadans sobre els pressupostos quan vostè ha parlat en ells?
Bueno, eren 25 propostes.
Val.
Cal dir que les 25 propostes no eren totes econòmiques, tenien molt de intencionalitat darrere, com el desenvolupament del Pla d'Igualtat, per exemple. Nosaltres, òbviament, hem parlat en col·lectius, en associacions, inclús en gent del poble, o sigui, en un cafè, en un bar. I el que jo note, o el que nosaltres notem, és una desconnexió, no?, des de l'Ajuntament als col·lectius, a les associacions, una falta de professionalitat per part dels 8 regidors, tots i cada un. Continuo dient la paraula soberbi perquè és aixina, i uns, no sé si són uns interessos captats. Des de luego és que les associacions que nosaltres hem estat contactant, que no hem pogut contactar en totes, ja te dic, i ho lamente, i des d'ací ho lamente molt profundament que n'hi ha algunes que no hem pogut parlar amb elles, notes això. Fa poquet vam assistir a al Consell de l'Esport i vam veure com el regidor d'Esports explicava o portava un plano en una inversió d'una pista de baloncesto en el camp de futbol, i ni els del camp de futbol ho sabien, els dos clubs de futbol que n'hi ha en Moncofa ho sabien, ni el club de bàsquet ho sabia, fins a tal punt que el club de bàsquet va tindre que excusar-se als del futbol per dir: no, escolteu, nosaltres volíem una pista de bàsquet però a l'aire lliure perquè les persones pogueren jugar. De tot, esto no mos agrada gens perquè si el dia que vosaltres no estigueu jugant estarà tan i no pot jugar ningú. És per imaginar-nos fins a quin punt arribem, no? Al igual que el fer tota la Setmana de la Dona sense tindre en consideració l'Associació de Dones. O sigui, és un desapego als col·lectius. Les associacions són les que donen la personalitat i la vida al poble. I això és el que hem notat nosaltres.
Per tant, Rafa, aquest punt en comú, aquest no als pressupostos de l'equip de govern per part dels partits de l'oposició, és el tret d'eixida d'un camí comú fins a les eleccions?
És el punt d'eixida a un respecte mutu que ja teníem, el que passa és que no se feia extens, no? O no se feia obert, per dir d'alguna forma. És un punt d'enteniment en certes tasques de coordinació, però no podem avançar-nos a qualsevol intenció de futur. Òbviament, vull que governe l'esquerra en el meu poble, per què no? Vull que guanyem nosaltres les eleccions, clar que sí, per supost. Però sempre, sempre buscarem el millor pel nostre poble. Crec que el millor pel nostre poble són les polítiques progressistes i d'esquerres, i són tres partits que durant aquests 15 dies o durant aquests mesos de negociacions i de xarles i de coordinació i reunions no estem tan lluny els uns dels altres. No estem tan lluny. Són menudències el que ens separen.
Doncs, portaveu de Podem a Moncofa, Rafa Segarra, com sempre, un plaer que vinga, no, així a Ràdio Vila-real per xerrar sobre tots els temes, no, que afecten a la seva localitat, i estarem en contacte.
Si me permetixes un segonet, deixa'm un segonet per a donar-li tot el meu apoyo i tot el meu recolzament al regidor de Unides Podem i la confluència d'esquerres, a José Ramón Chalmeta, el meu amic, per tot el que ha estat passant aquests últims 24-48 hores. Crec que no se mereix i se tracte que ha rebut pels companys de, bueno, companys de Compromís en el municipi de Vila-real. Inventar-se una fake news sobre algo que no és de veres és d'una bajeza moral que va per damunt de qualsevol partit polític. Donar-li bombo a aquest tipus de mentides, pues deixa clar, i jo parlant d'en ell, m'ha quedat clar del per què, per exemple, Compromís no està en el govern de l'Ajuntament de Vila-real, perquè actuant d'aquestes formes, pues, jo no voldria tenir una persona al meu costat d'aixina. I no molt més, o sigui, voldria reafirmar-me en el meu recolzament al meu gran amic Chalmeta. He estat parlant amb ell, està bé dins de lo que se pot estar. S'han explicat els motius i s'ha aclarit tot. Per tant, simplement volia donar este comunicat públic per a ell. If you live right down the street, you'd be hanging round me like a creep. That's why I like you though. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Otra vez no. Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. Dios mío, ¿qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Caline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciócaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Bueno, pues con Bels avançava quan es començat el programa que hem parlat del regidor de l'Ajuntament de Villarreal de Unides Podem, José Remau Ventura Chalmeta, i d'aquesta futura apartat de militància que li ha dit el seu partit Podem València, que segurament tindrà una suspensió temporal. Quan estava parlant-nos de tot això, la portaveu de Compromís de l'Ajuntament de Villarreal estava escrivint-me per a dir-me que ella tenia ganes de vindre per aclarir el tema per part d'ella. I bueno, la tenim així, i jo crec que és un acte de valentia el fet de, quan antes aclareixen les coses, millor. Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia, Susana. Gràcies per deixar-me vindre així. Nosaltres hem llegit la notícia que ha circulat per premsa de la suspensió de militància per part de Podem al nostre company José Ramón Ventura. I bé, nosaltres tan sols podem lamentar esta situació que ha ocorregut, perquè la veritat és que a mi a nivell personal me posa prou trista, perquè pense que José Ramón, tot i que en els plens moltes vegades ha tingut comentaris desafortunats, com per exemple el comentari aquell masclista, no? de que se'ns passava l'arròs per presentar certes propostes o este vot desafortunat, crec que no és una mala persona en absolut. De fet, és una persona en la que sempre s'ha pogut parlar i raonar per part del nostre grup amb ell, i que simplement crec que el que li ha passat és el que també a nosaltres ens va passar en la darrera legislatura. Quan tu simplement te poses en un govern en el que no fas falta perquè n'hi ha una majoria absoluta, doncs moltes vegades te veus arrossegat a fer coses que potser no compartixes, i crec que és un poc el que li ha passat a José Ramón. No pense que ell volguera votar a favor d'aquesta proposta i que s'ha sentit forçat per l'esmena que feia que el PSOE anara a votar a favor, i per tant ell com a membre de l'equip de govern ha hagut de votar a favor. El PSOE que tenim ací a Villarreal no és el Partit Socialista que vegem en molts pobles. Ací tenim un PSOE en una idiosincràsia molt particular, en moltes patinades cap a la dreta. Aleshores, aquestes patinades cap a la dreta s'acaben pagant car, sobretot en els partits que som excessivament democràtics, per dir-ho d'alguna manera, i que som assemblearis i que treballem de manera conjunta amb tots els membres del nostre partit. Aleshores, han sigut els seus companys de la seva formació, però d'altres llocs, no?, d'altres estaments, els que li hauran fet esta suspensió, i crec que és això, és el que denota és això, que treballen d'una manera assembleària igual que ho fem nosaltres, i són les conseqüències de això, de no parar-se a reflexionar sobre el que estem aprovant i a qui estem blanquejant.
Vostè, quan se... Clar, en este cas, sap que hem parlat amb ell, i ho ha fet, és començar el programa dient el mateix, ell no li ho ha comunicat oficialment, ell està esperant el comunicat, que encara no li ha arribat, ell ahir sí que de forma verbal li ho van dir, però el comunicat no li ha arribat, per tant, ell no pot fer ninguna declaració de que no tinga un comunicat formal del seu partit que li diga que el suspèn temporalment. Per tant, jo suposo que el que vostè ha vist és el que hem vist tots.
Sí, jo no he parlat, de fet, jo no he parlat ni amb José Ramón. De fet, jo he llegit aquesta notícia farà ara 10 minuts i quan l'he vista m'ha quedat perplexa, ja te dic, perquè tot i que era una qüestió que tal vegada podíem intuir pel que s'ha muntat a xarxes, també per el comunicat que va emetre Esquerra Unida, jo també vaig rebre la telefonada de la màxima responsable d'Esquerra Unida del País Valencià, tot i que se podia preveure, no sé, pensava que a lo millor podrien parlar o podrien a veure quina solució posaven, simplement penedir-se a lo millor d'este desafortunat vot, però no ha estat així i si han decidit suspendre, és el que dic, quan funcionem de manera assembleària, doncs ens devem al que l'assemblea decidís i ja està, no podem fer res més.
Sí, però jo la vista vostè entrarà afectada, és dir, vostè està dient això, està dient de paraula, està dient-lo com a regidora, com a persona...
Jo com a persona és el que vos he dit, a mi me fa realment pena esta situació perquè José Ramón pense que és una persona que ho ha intentat fer sempre tot des de la bona voluntat, encara que a vegades no ha sabut identificar en el lloc en el que estava.
El comunicat del grup municipal que ens arriba ahir i que diu, ante las manipulaciones que se están realizando a través de las redes sociales utilizando el logo del Partido Socialista del País Valenciano de Villarreal Junta, Unidas Podemos, confluencia, Esquerra per Villarreal y Vox, simulando que se trata de una moción conjunta, queremos denunciar que se trata de un fake. Vostès han fet un comunicat
Nosaltres... Digues, Susana.
Sí, on apareixen aquestes sigles?
No, de fet és el que volia aclarir, que és un fake i és cert que és un fake. Òbviament, la esmena que se presenta a la moció de Vox, que recordem que la moció de Vox tan sols té un únic acord, en aquest únic acord Vox inicialment presenta la paraula obligar, bajo apercibimiento legal, i el que fa el Partit Socialista és presentar una esmena en la que canvia la paraula obligar per la paraula requerir. Esta és la esmena que presenta el Partit Socialista, però no entra ni en l'exposició de motius, que és la que planteja el grup oponent, que és Vox, ni tampoc entra en més qüestions més que canviar aquesta paraula d'obligar per requerir, és a dir, posar un sinònim del diccionari de sinònims i que quede un poc menys malament, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però així ho explica ahir el portaveu de l'equip de govern, ahir quan ve així a parlar del comunicat, d'aquells... no volien que sonara tan fort i
claro,
que d'alguna manera intenten suavitzar, perquè vostè sap que és per llei que estiguen les banderes.
És una llei de l'any 81, efectivament, crec que estem en el 2022, i que estos plantejaments per a mi més bé recorden a altres èpoques molt més grises i fosques que hem patit així a l'estat espanyol, i que crec que ara mateix n'hi ha problemes molt més importants. Eixes banderes, jo he estudiat així en l'educació pública del nostre poble, l'escola i l'institut, sumant tots els anys des del 96 fins al 2011 no han hagut banderes de cap mena en eixa escola i en eixa institut. Jo igualment he après el significat de les banderes, sé perfectament quina és la bandera de l'estat en el que visc, sé perfectament quina és la bandera del municipi en el que visc, de la comunitat autònoma, vull dir, tot això s'aprèn igual. I no m'ha sigut necessari veure-la totes les dies penjada a cap lloc. De fet, el que ens preocupava més a l'alumnat era d'aprendre, de formar-nos, i el que més preocupava als nostres docents, mestres i professorat, és això, que a l'institut no li faltarà de res, que els accessos no s'inundaren conforme ha passat avui a Miralcamp, i aquestes coses. Això és el que ens importa a la gent, tant a alumnat com a professorat com a les AMPES. El que importa és els problemes reals que ens afecten cada dia, no penjar banderetes. Aleshores, una llei del 81, doncs suposa que en aquest any estarien totes penjades, després per les condicions climàtiques i coses que són evidents que passen perquè estan a l'aire lliure, doncs suposa que s'esgarrarien, en un moment donat se llevarien i mai s'han tornat a posar, perquè, repetisc, els problemes que tenen els centres educatius són altres. Aleshores, les demandes que fan tant a la conselleria com a l'Ajuntament, que té competència en el manteniment, són solucions per als problemes que puguen tindre en el manteniment, no per a posar banderes de nou. El que sí que espere és que ara aquesta moció així endavant i suposa que posaran totes les banderes a tots els centres
edificis
educatius
públics.
I edificis públics, doncs el que espere és que aquestes banderes siguin encarregades a Vilafranca per potenciar el textil del País Valencià i no comprar-les a la Xina. És l'únic que m'agradaria demanar, si puc dir algo.
Pues aclarir aquest tema, sabem que bueno, ha sigut una situació que així d'ací, a l'Isir d'ací, han pres competències. Clar, quan, que és el que parlava al principi, quan la política és d'una població o d'una ciutat com esta, que tot el món se coneix i sap ben bé per què se presenten les coses, i ho expliqueu entre vosaltres, sí que enteneu cada un la vostra postura, però quan és d'ací, per exemple, com ha sigut aquest cas, i ja prenen partit des de les Corts Valencianes, ho veuen en un prisma diferent i cal que escolten les declaracions de cadascú des d'ací.
Correcte.
No des d'allí.
Efectivament, jo també ho penso, perquè nosaltres som els que estàvem en el ple, els que hem viscut ixa, ja vos dic, ixa retrocés, ixa Vila Real en blanc i negre, més típica del nodo que del segle XXI, que tant se parla ara de lo de la Vila Real del segle XXI, doncs crec que el que vam viure és un episodi totalment oposat a això. I ja vos dic, l'esmena era una moció plantejada per Vox i simplement canviava una paraula.
Però,
aleshores, crec que el que...
El que vos té clar és que no té res en contra de les banderes.
Per suposat que no, és que les banderes crec que no són necessàries, però ni unes ni altres, perquè les banderes moltes vegades el que ens porten és a crear conflicte o a fins i tot guerres, ens han portat a més d'una guerra les banderes i ara que tenim tan prop el conflicte
tant,
en Ucraïna, doncs
tant,
crec que és una reflexió que hauríem de fer, deixar-nos de banderes i dedicar-nos a solucionar els problemes de la gent.
Pues en aquestes paraules ens quedem, Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila Real. Passe tot lo bé, bonament que puga, al cap de setmana.
Això espero. Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Ahora, Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling...
I ara tenim en nosaltres la directora general d'internacionalització de la Comunitat Valenciana, Mari Parra.
Hola, Susana. Bon dia.
Quin problema anem a enfrentar-nos per culpa d'este conflicte que s'ha creat en Ucraïna?
Doncs sí, jo crec que un conflicte, molta pena, però sobretot la pena és la pena de veure que falla la diplomàcia, de veure que falla el diàleg i que no podem arribar a resoldre les coses parlant, i que al final algú té que demostrar que les coses se guanyen per la violència, no? I això jo crec que és la part molt trista de la nostra societat, no?, que estem vivint avui en dia.
Doncs, Conter, tots tenim el cor en un punt des de que sabem que que n'hi ha el primer atac ahir a les 4 del matí, a les 5 del matí, els primers atacs. El primer que pensem és la població que n'hi ha allí, és el primer que ens ve al cap. No pensem què és el que vindrà després, no? Però clar, conforme van passant els moments i diuen els països que es comencen en els embargos, jo es comença a reflexionar estos països que, bueno, la cosa va avançant per hores, perquè va donant-se, que estan declarant estos embargos, pagaran un preu molt alt quan s'acabi tot això. És així, no?
Bueno, i com sabeu, ja Rússia, no?, en el seu primer moment, allà en el 2014, no?, en Crimea, pues, també necessària la força, no?, la violència per poder aconseguir el que ell volia. I a partir d'ahí comencen les sancions de la Unió Europea, Estats Units contra Rússia, i ells ens fan el mateix, no?, ens apliquen ixe veto rus que fa poc també vam estar comentant. I ahí comença el 2014, pues, perduda d'entendiment econòmic, no?, entre les dues parts i entre els dues socis comercials, que ens van afectar moltíssim, i així ho hem comentat, sobretot a la part del sector agrícola, que ens va bloquejar l'exportació, fent que desaparegueren directament les exportacions. Penso que van caure un 100%, no?, el 2015, de lo que venien fent des del 2014. Però bueno, a partir d'ahir, moble al 90%, begudes al 100%, la ceràmica sí que va perdre un 53% de quota de mercat en Rússia. Farà unes setmanes, no?, la setmana passada que vam estar així també comentant, vam dir com afecta, no?, quan encara no havia pres aquest pas Rússia. El que feia era que, bueno, continuaríem tenint ixe veto rus durant molt de temps, i el que està clar és que això l'únic que fa és enquistar, no?, les relacions diplomàtiques i de bon entendiment entre les parts, i continuaran fent sis sancions.
Clar, en aquest moment sí que el sector tauleller va patir amunt tot, perquè anem a parlar de pujades de gas, que també desembocaran també pujades de llum, i clar, el sector ceràmic...
El pitjor posicionat, pense que en tot l'estat, és la nostra província de Castelló, perquè per causa d'aquest conflicte, una, ja veníem queixant-se, no?, el sector, i en raó, i d'aquest increment del preu del gas, per la situació global, no?, de la Covid, de la pandèmia, i això el que fa és encarir encara més el gas per les tensions, perquè és una qüestió d'oferta i demanda. Si al final Rússia decidís, bueno, Centre Europa, que és qui depèn de Rússia, perquè recordeu que nosaltres només vora un 6% del gas que utilitzem a la nostra província ve d'allà, la resta ve d'Algèria, van a tensionar el mercat, perquè si al final en el centre d'Europa necessiten gas i al final claro. Rússia no els facilita, tots volen consumir i l'únic subministrador pareix que és el mateix. Doncs al final el preu, ahir ja sabíeu que pujava més d'un 30%, quasi un 42%, crec recordar al final del dia. El que fa és tensionar encara més els equilibris que les nostres empreses estaven fent per a poder arribar financerament a no tindre que despedir a més gent.
I tenim que dir que ho tenia clar, Putin tenia clar que nosaltres posaríem aquests vetos dels països i de més, tot això ho tenia previst. I ahir el president d'Ucraïna dia que l'havíem deixat tirat entre tots. Pràcticament dia això. I simplement nosaltres ens tenim que sentir d'alguna manera agredits perquè què fem, com estem, si és que al final és una gran guerra entre dues potències i si no manegem fitxa, nosaltres som meros peons.
Bueno, jo crec que Europa, vull pensar que va estar a l'altura, no? Que no anem a deixar tirada ningú per la part humanitària, per descomptat, i per la part econòmica. Penseu que Rússia el primer que va fer va ser a reunir-se en Xina, van pactar que, bueno, si jo no li venc el gas a Europa, li ho vendré a Xina, i això és una de les parts que van pactar, a més d'altres coses, no? De garantir subministraments d'altres materials que puguen necessitar les dues, no? Parts. Jo pense que Ucrània té que veure que això també ho té garantit en la Unió Europea. No anem a deixar de subministrar res que siga necessari ahir i vull dir, vull pensar que això va passar, no? I que des de les altes esferes de la Unió pues que anem a estar al costat, perquè si no serà un fracàs, i serà un fracàs com a societat i com el que representa la Unió, no? Com a institució.
Sí, però la Unió Europea en aquest moment no està en el seu millor moment degut a tot el que ha estat passant. És dir, no sé jo, directora, jo no, és que no ho tinc massa clar. No sé com ho veu vostè. Intenta suavitzar la situació. Jo la veig un poc complicada,
Intenta suavitzar perquè sí que crec, no?, que és necessària una institució forta a nivell europeu, perquè jo crec que Rússia sap, no?, que això ens debilita i ha aprofitat un bon moment per a fer-lo, un moment que ja pareixia en optimisme, no?, on les coses pareixien que estaven eixint bé després de la pandèmia, que n'hi havia consum, etc. I el que torna a dir és anem a reflexionar i després debilitar la institució. A claro. Rússia no li va bé, que a la Unió Europea ens vaig a bé.
Claro, claro. Directora, no sé si queda algo per dir. Jo pensé que esperem que tot s'aclarisca lo antes possible, perquè és que hores que passen, hores que van en contra dels interessos de la província de Castelló,
Sí, sí, penseu, Aster i bueno, les empreses del sector van fer els deures farà un mes o per ahir se van començar a bastir, no? Sabeu que la pasta blanca que produïm ací, el 73% depèn de la importació que fem des d'Ucrània. És veritat que n'hi ha altres mercats que podrien subministrar ixa matèria prima, però no és suficient. És que és el 73% i les seues raons tindran o bé de preu o bé de qualitat. En el moment que encara que les nostres empreses de Castelló han fet els deures per a poder no patir ixe trencament d'estoc de matèria prima, si això s'allarga en el temps, què fem? No? Ahir sí que me preocupa, no? Perquè finalment què fem en la producció?
Però les diuen que ell va jugar en els temps i és com si portara un poc el guió el senyor Putin, no? En fi, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, com sempre.
Mari Parra, directora d'Internacionalització de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies i molt bon dia. I may seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
I ara tenim a Alejandro Sandoval, ell és el portaveu de Cercle Podem Villarreal. Per què? Pues perquè anuncien que este dissabte n'hi haurà una recollida de signatures per a fer una recollida solidària de menjar per a aquests animals i companyia que tantes alegries ens donen. Bon dia, Alejandro.
Bon dia.
Claro, i tot això serà en benefici de les protectores locals, no, Alejandro?
Sí, bueno, es una acción unitaria de Podem en la Comunidad Valenciana, porque hay una ley que se está tramitando en les Corts que tiene que ver con la protección y el bienestar de la tenencia de animales de compañía.
¿Está aprobada la ley ya?
Estatal. La estatal. Vale. Esta es la autonómica.
La autonómica. Ah, sí.
O sea, vale. Se está están, ¿cómo se dice?
En trámite, proceso.
Está en proceso Y una de las partes que se están haciendo ahora son la de que la coordinadora animalista está presentando una serie de propuestas de enmiendas a la ley para que se incorporen dentro de la ley valenciana.
Fíjese, yo leo cosas, o sea, lógicamente ustedes estarán el sábado, supongo que irán, estarán, aquí pone, el sábado 10 a la 1:30 a la calle José Ramón Batalla, que hace esquina con Avenida Pío XII delante de la BUC.
Sí, es en el parque que era del convent, de las monjas del convent. Al lado del mercado, pues ahí nos instalaremos una mesa, daremos la información de estas enmiendas, hablaremos de qué es una actividad, es una propuesta de la coordinadora animalista de la Comunidad Valenciana, y recogeremos las firmas que están solicitando ellos para presentar estas enmiendas a la ley. Entonces, esto lo hacemos en varios municipios de la Comunidad Valenciana. Aquí, por ejemplo, se va a hacer en Laval d'Uxó, en Castellón, en Vinarós, Moncofa, me parece que también, y Villarreal, que somos los que hemos pensado que podíamos sacar una mesa informativa y para recoger esas firmas, ¿no? Entonces, estaremos ahí durante la mañana del sábado, de mañana. Daremos la información de estas enmiendas que propone la coordinadora animalista y bueno, recogeremos las firmas y también recogeremos alimentos que quiera donar la gente para después distribuirlos a las protectoras de animales, que en Villarreal hay varias protectoras.
Esto iba a preguntarle, en Villarreal yo tenía conocimiento de dos.
Sí, en el caso, por ejemplo, yo he visto que hay dos de gatos, que son de Villarreal, y luego tenemos la de Sos Manada, ¿vale? Que por circunstancias de esta semana que hemos tenido, pues al final no hemos podido contactar con ellos para decirles que a partir del sábado por la tarde nosotros, depende de lo que recojamos, pues se los daremos a ellos, ¿no?
Fíjese, hay una que me llama poderosamente la atención y es la número 12, porque en su momento, cuando salió la ley nacional, esta fue muy, muy, al menos causó interés. Y es que el número de animales de compañía no quede limitado por domicilio a 5, sino que se adapte a las especificidades de cada hogar y en todo caso no tenga carácter retroactivo. Es decir, claro, pensábamos, si hablamos de 5 animales, imagínese, uno puede tener un canario, un gato, un perro, un pez, y puede tener perfectamente, no sé, una salamanquesa o... Claro, imagínese que luego tiene otro periquito, porque claro, los pajaritos, usted sabe además, que crían.
Sí.
Y claro, ahí que quede limitado, será en función de si los pueden tener o no, ¿no?
Claro, pero también lo que plantea la ley ahí depende de las especificidades de cada hogar, que no quede limitado a 5. Entonces, si hay un hogar que, no sé, de 60 metros cuadrados y no tiene las condiciones, bueno, lo más lógico es que no tengan 10 animalitos o 6 animalitos que no puedan estar ahí, ¿no?
Ya.
Entonces, el sentido del punto este que plantean es que no quede limitado a domicilio a 5, ¿no? Y luego que se adapte a las especificidades de cada hogar. O sea, puedes tener un piso de 150 metros cuadrados con patio o una casa con jardín y, bueno, puedes tener, darles una estancia,
sí, pero,
más
por ejemplo,
confortable a los animales.
Los animales que yo le he dicho pueden estar perfectamente en una casa de forma totalmente lógica y tampoco tiene que ser una casa excesivamente grande, es decir, porque hay varias razas.
Claro, es que depende de la característica de la vivienda y las posibilidades de... A ver, yo tengo un perro que hemos adoptado en Sos Manada. Tiene 1 año y 7 meses ahora. Se nos ha hecho súper grande. sabíamos que lo podíamos tener en casa porque tenemos un patio, entonces eso nos facilitaba a nosotros que poder adquirir ese perro, ¿no? Cuando cuando vimos al perro que tenía 2 meses, vimos que iba a crecer, no sabíamos cuánto, ¿vale? Y ahora se nos ha hecho grande.
Bueno.
Y claro, a nosotros nos preguntan qué tal en la vivienda, ¿no? Entonces, pues la vivienda no es pequeña, son 120 metros cuadrados y hay un espacio al aire libre también. Entonces, todo eso condiciona un poco, el bienestar, ¿no?, del perro en este caso. Que muchas veces decimos, es que claro, en nuestra casa somos 3 más el perro, somos 4.
4,
¿no?
Claro. Mire, a mí hay algo que es la primera y es que los animales sean considerados como seres sintientes. Yo no imagino que alguien haya podido pensar alguna vez que un animal no es un ser sintiente.
Bueno, a lo largo de mi vida yo he estado debatido, he compartido reflexiones con diferentes personas de si los animales sienten o no sienten, ¿no?
Por favor.
Entonces, mucha gente plantea que no sienten, que son animales. Pero está demostrado científicamente que los animales también tienen sentimientos, ¿no?
Y, es que lo muestran.
Y estados emocionales, sí, sí, también. Que pueden estar estresados, que pueden estar alegres, que pueden estar tristes, inclusive, ¿no?
Sí, sí.
Claro, entonces todo eso.
Y que además, según el ánimo que hay en un hogar, ellos también forman parte de ese hogar y están del mismo estado de ánimo.
Exacto.
Eso al menos es lo que yo he visto siempre. Luego, que se facilite el acceso a los animales a establecimientos y transportes públicos. Yo creo que el único sitio donde no se le facilita en este momento la entrada es en los establecimientos de alimentación.
No hay una prohibición expresa, pero sí que existe una cultura de no permitir que los animales entren a los comercios, por ejemplo. Yo antes teníamos una perra más pequeña, una cocker, y siempre pensábamos en si podíamos ir a hacer una compra a una tienda, o con ella o sin ella, ¿no? ¿Por qué? Porque no era como cuando vas a Francia o Europa, ¿no? Uh-huh. Vas en Europa y encuentras que hay los animales, puedes acceder con los animales hasta el restaurante, ¿no? Aquí hay algunos lugares que te dicen que no hay problema y
en otros que aún se reservan el derecho de admisión.
Entonces, todo esto yo creo que debería de estar regulado porque, si bien es cierto que los animales son animales, uh-huh, bueno, también es cierto que podemos compartir y convivir con ellos en diferentes espacios.
Pues recordemos, vamos a recordar dónde estará la recogida de firmas y también esa recogida solidaria de alimentos para animales.
Sí, estaremos mañana sábado, desde las 10 de la mañana hasta la 1:30, 2 de la tarde. Uh-huh. Estaremos instalados ahí en la esquina del parque, en la avenida
José Ramón Batalla, con la avenida Pío XII, lo que es delante, lo que está la BUC, delante
de la BUC, sí, y ahí en el parque de las monjas.
Bueno, yo creo que mañana tienen un buen plan, un plan solidario, ¿verdad?
Sí. Es un plan dirigido en este caso a los animales de compañía.
Alejandro Sandoval, portavoz de Cercle de Podem Vilarreal, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a ti, Susana. Podríamos haber hablado un poquito de lo otro, pero
podemos hablar de lo que usted quiera. De hecho, Podem,
Vale, Podem. Pregunta.
Sí, sí, tiene los micros. ¿Le apetecería a añadir algo
bueno,
más?
Bueno, sí, hace un momento es que estaba, había dicho que no habíamos podido avisar a las protectoras de que uh-huh, íbamos a estar ahí. Lo hemos publicado en las redes sociales y precisamente estos últimos días han aparecido publicaciones, ¿no?, relacionadas con nuestra participación en el ayuntamiento. Yo solamente quiero decir que nosotros como Confluencia, o sea, yo como representante de Podem en Vilarreal, Y como miembros de la confluencia, hoy por la tarde vamos a tener una asamblea extraordinaria y de urgencia para hablar sobre el tema que ha acontecido a raíz
La publicación de que Podem suspende de militancia al concejal de Villarreal que apoyó una moción de Vox para izar banderas de España en escuelas. Esto es una publicación que ha hecho el diario.es. Volvemos a repetir que el concejal de Unidas Podemos, José Ramón Ventura Chalmeta, esta mañana he hablado con él. Él ha dicho que no ha recibido nada oficialmente, pero que ayer verbalmente esto se le anunció y que ustedes hoy aquí en Villarreal tendrán esta tarde una asamblea.
Sí, tendremos la asamblea porque hoy Chalmeta ha publicado en su Twitter sus argumentos, ¿no?, en relación con el tema. Ha pedido disculpas, se ha reafirmado en su militancia pues antifascista sobre todo, y creo que bueno, ahora queda por parte de nuestra, por parte de la confluencia, a reflexionar un poco sobre la situación para dar el punto de vista de lo que sería la confluencia de todas las personas que confluimos en esa candidatura, ¿no?, que son gente de Esquerra Unida, la gente de Podem y gente que no pertenece ni a Esquerra Unida ni a Podem Villarreal y que también tiene muchas cosas que decir, evaluar, claro, analizar.
Porque realmente es Podem Valencia el que le comunica esto, pero
sí, a nivel de partido, claro. A nivel de partido se toma políticamente esa decisión. Y bueno, después nosotros en la semana que viene tendremos una asamblea de Podem Villarreal para valorar los hechos e incluso para compartir todo esto con el partido a nivel de País Valenciano.
Claro, porque ustedes tendrán que votar si están de acuerdo o no en esto, en suspenderlo de militancia, digo yo.
Bueno, esas son ya decisiones de la organización, de la estructura del partido. Habrán valorado ellos el tema en ese sentido y bueno, lo único que nosotros tenemos que hacer es a nivel de partido en Villarreal, bueno, pues de tomar, pensar en lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer, ¿no? Y ya después cada uno, bajo su conciencia, pues tomará las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Esto lo digo en el sentido de que son
episodios,
momentos, ¿no?, en los que vamos tomando decisiones y que lo queremos de alguna manera evaluar más objetivamente, porque se ha desatado una campaña que no sabemos el origen, pero es una campaña que ha hecho mucho daño
y está lógicamente muy afectados, porque imagínese, si le lo suspenden de militancia, él tiene un acta como concejal en el Ayuntamiento de Villarreal.
Sí, por eso, como él es concejal de la confluencia,
claro,
hoy analizaremos qué es lo que se va a hacer, ¿no?, en relación con esa concejalía, desde luego. Sigue siendo de la confluencia Chalmeta, aunque le han dado de baja de la militancia, pero bueno, son circunstancias políticas internas del partido, ¿no?
Y cuando hay una circunstancia de estas características internas del partido, al final, me refiero yo, en este caso es una lista donde sí que han confluido varios partidos, es decir, no estamos hablando pues de un Partido Socialista, de un Partido Popular, que sabemos muy bien que es de un único partido. Yo creo que ahí las personas que forman Podem Villarreal tendrán que decir mucho que decir, ¿no?
Sí, desde luego. Y de hecho hemos estado hablando, hemos estado a la expectativa de los acontecimientos, que era lo que pasaba, ¿no?, sobre todo en las redes sociales, porque si no hubiera habido nada en las redes sociales, incluso no se hubiera cuestionado ni siquiera el pacto pel Renaixement de Villarreal, que está claro, cuestionado, ¿no?, desde por qué participa Vox en el pacto de Renaixement. Me parece que esto es, no sé, creo que eso hay que analizarlo municipalmente y hay que valorarlo en ese sentido, ¿no?
Claro,
porque si yo veo una publicación en la cual se cuestiona una política municipal que se está haciendo desde el consistorio, en la cual participamos nosotros y participa Vox también, y participa Compromís, y participa el Partido Popular, y todos los partidos que componen la el consistorio. ¿Qué está pasando aquí, no? No sé, son cosas que yo me cuestiono, que estoy reflexionando y que la gente nuestra estamos reflexionando en torno a todo esto.
Usted me está diciendo que Vox no debería estar en el Pacto del Renacimiento.
No, yo estoy diciendo que es que el debate político a nivel autonómico en este caso. ¿Por dónde va ese debate político? Porque ha salido publicado en la prensa esto, ¿no? O sea, que se cuestiona inclusive ese pacto pel Renacimiento. Entonces, dices, ¿a dónde vamos?
Eso me gustaría saber, bajo su punto de vista, ¿hacia dónde van?
No lo sé. No me atrevo yo a dar ningún pronóstico de todo esto.
Para usted, de todo esto, ¿lo más grave qué es?
Personalmente, para mí, lo más grave ha sido la manipulación de un documento que fue publicado y que fue pasando de mano en mano y que fue generando toda esta situación.
Donde en este caso se ha atribuido la autoría del documento a la formación de Compromís, y hace un momento la portavoz de Compromís aquí en esta cadena ha dicho que ellos no lo han hecho ese documento.
Entonces, por nuestra parte no hemos apuntado directamente ni hemos señalado autores. No sabemos quiénes son los autores.
Bueno, de hecho, ella ha dicho...
Lo que sabemos es la campaña que se ha hecho en las redes sociales. Y ahí sí sabemos, con nombres y apellidos, quiénes en las redes sociales han aparecido, ¿no?
Claro, sí, eso es cierto. Sí que es verdad que en las redes sociales se ve quién lo retuitea, no quién ha confeccionado el documento. ¿Ustedes creen que esta polémica... ha llegado una polémica, incluso la suspensión del concejal de Villarreal, porque ha saltado de lo local a lo autonómico?
Sí, claro, ha saltado de lo local a lo autonómico y hasta lo estatal, ha saltado. Y bueno, por eso digo que estamos muy afectados, ¿no? La gente de Villarreal, la gente de Podem, la gente de la Confluencia... Está todo el mundo afectado en ese sentido y bueno, yo espero que esta tarde la gente de la Confluencia pues analicemos objetivamente qué es lo que ha pasado y que, bueno, habrá, supongo, un manifiesto público, ¿no?, de la Confluencia.
Qué lástima que hoy sea viernes y que no podamos ser nosotros los que tengamos ese manifiesto de primera mano. Pero, Alejandro, espero que la semana que viene vengan a contarlo.
Sí, bueno, tendremos que seguir viniendo. Sobre todo por lo que ha pasado, ¿no?, últimamente.
Pues bueno, le esperamos. Y también después, me gustaría que
nosotros tenemos asamblea, ya como lo había comentado, de Podemos la próxima semana. Y luego, bueno, a raíz de la asamblea pues vendremos a informar. Igual el próximo viernes, que los viernes son los días que tengo posibilidad de venir a la radio. Y posiblemente... ahí daremos información de cuál es la situación y las decisiones que hay en ese momento.
Pues muchas gracias a Alejandro Sandoval, portavoz, como hemos dicho, de Podem Villarreal. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros y buenos días.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob, en la avenida Pío 12, 73.
Senten esa musiqueta? Bueno, pues prepárense porque este cap de semana tenim a Villarreal esa fira medieval que teníem tantes ganes de tornar a disfrutar. Tenim al regidor perquè ens diga totes aquestes coses que podrem disfrutar. Molt bon dia, Diego.
Molt bon dia.
Per fi, esa fira que teníem tantes ganes de disfrutar, no?
Per fi, esta fira que més o menys va donar inici un poquet a esta normalitat que gràcies a Déu anem a tindre ja i pareix que ja va ser per a quedar-se. I el tradicida va ser esta fira medieval que torna als seus orígens, al carrer Pere Tercer i al Raval de Sant Pasqual, amb un total de 88 parades. N'hi haurà... normalment han sigut unes 100, però ara, per respectar un poquet les mesures de seguretat, han retallat unes quantes, i se quedaran en 88, que també pensem que és una bona xifra. També n'hi haurà prop de 30 activitats culturals, per a, tant familiars com de teatre de carrer, per a que la gent pugui gaudir aquests 3 dies de fira.
Sí, per a que se facin una idea, val? S'inaugura?
S'inaugurarà avui a les 6 de la vesprada.
Val. I esta vesprada, a més dixes 88 parades, activitats que puguem tindre?
Sí, avui, per exemple, el principi, la inauguració a la que assistirem l'alcalde, regidors i les reines i les dames de festes, el tret d'eixida serà en una representació del rei Jaume I, que vindrà a cavall, i es llegirà la carta a Pobla per a començar aquesta visita a totes les parades, i anirem fins al jardí de Sant Pasqual, on està instal·lada la zona de les aus. Hi ha una zona de falconeria, i també van a fer una representació d'un xicotet quartel militar, una representació de lo que era un quartel militar medieval. Pensem que és el jardí donava per això, i pensem que és una oportunitat també per a recrear aquesta situació.
O sigui, que des de les 6 de la vesprada, com vostè bé ha dit, tindrem representació fins...
L'horari és fins a les 9 de la nit, fins a les 9-10 de la nit, i de matí obria en horari més o menys comercial a les 10 del matí.
El dia fort suposa que serà demà dissabte?
Sí, demà dissabte esperem que sobretot siga això, no? Recuperar i ser ambient familiar per a que totes les famílies puguen eixir a gaudir de la fira, però també l'atractiu turístic de gent dels voltants de Vila-real, de la nostra província, que sempre venen, perquè és de veres que és una fira ajuntada a la de Santa Catalina, que té el seu atractiu, i normalment sol funcionar molt bé. I esperem...
I el seu motor econòmic, eh?
Sí, sí.
És dir, tindrem per el matí representacions, però esperar també quin serà el moment per a que la gent vagi pensant vindre.
Sí, sí, la varietat és prou ampla, eh? Per exemple, esta vesprada a les 8 hi ha un cercavila, a les 8 i mitja un xicotet teatre de titelles també, hi haurà música d'ambient, música medieval, demà també hi haurà una representació, per exemple, de Juego de Tronos, que molta gent fa uns anys
va vindre
i va triomfar
ideal.
Molt. L'última vegada van portar el trono de hierro, no? De la sèrie, però ara vindrà representat per personatges també. I pensem que això pot ser una de les coses que li agrada a la gent, encara que mos diran, ja poden haver crítiques perquè diguen que representa Juego de Tronos en l'època medieval. És una representació per donar-li un puntet més també d'atractiu per a la gent. I així serà tots els dies. Sobretot volíem que de matí de vesprada hi hagueren actuacions infantils i durant el dia intercalades animacions per a que sigui atractiu també per als comerços de la zona centro, perquè no se centraran només aquestes activitats en la zona de la fira, aniran per tot el voltant dels carrers de la zona centro, inclús de la plaça Major, per a motivar a la gent a que...
És dir, lo que seran tots els carrers peatonals i també els carrers dels costats podran tindre actuacions, no? I podran anar gaudint de tot això. Tindrem dissabte, divendres, dissabte, diumenge.
Sí.
Fins diumenge estarem pendents de tindre totes aquestes actuacions. Està previst, parlem de les condicions meteorològiques, tot això ho tenim previst?
Estem a l'espera, este matí sí que ens hem alçat un poquet en la preocupació, ara el temps pareix que dona poquet de pluja, però no acaba de donar molta, i estem a l'expectativa. Si, per desgràcia, no pot haver un plan B, perquè les parades estan on estan situades, però esperem que ens respecte, perquè, conforme hem dit al principi, ja tenien ganes de recuperar un acte tan nostre. No?
Quins carrers tindrem les parades?
Les parades estan en el carrer Pere Tercer, en la zona del Raval de Sant Pasqual i en el jardí de Sant Pasqual.
prou estesset. Va tindre en 88, clar, és que a més hem de guardar més distàncies i ser més cautos, no?, en aquest sentit.
Sí, encara que la normativa ja no ho requerís, però sí que volíem tindre aquesta prudència. Des d'ací també fer una crida a la gent de que la mascareta està clar que a l'aire lliure ara es complir les distàncies no és obligatòria, però sí que la recomanem que la portem perquè és una zona que esperem que si funciona n'hi hagi molta afluència de gent.
En aquest sentit, jo crec que serà un molt bo cap de setmana perquè al tindre 3 dies podrem gaudir, a més, aquestes actuacions que ens agrada tant. Lo de Juego de Tronos, jo per a mi sí que és una bona aposta, perquè sense voler tot el món, encara dius, què té que voler? Pues no, perquè te situa, pues, per els trajes, el que són els personatges, i a més que tot qui no ha vist Juego de Tronos, l'hem vist pràcticament tots. Clar, el que passa que vostè és que m'he convidat d'unes maneres. I han vist la Real Juego de Tronos en les banderes?
Bueno, hem tingut una setmaneta un poquet dura, perquè sobretot és això, no? Crec que és un tema que ens afecta a tots, que no és un tema, no és un tema de partits. Jo crec que les banderes i les llengües estan per a unir i no per a separar, i jo crec que s'ha malinterpretat tot. Crec que s'ha fet massa força, no?, en aquesta lluita contra la bandera d'Espanya, perquè al final és estar en contra, no?, de que el símbol del símbol que ens té que unir a tots, perquè la bandera d'Espanya és la bandera de tots, de totes i tots, i no és una setmana bona per a... Crec que ja, a part del govern o dels partits polítics, jo crec que no és una setmana bona per a la ciutat de Vila-real, no? Perquè aquestes notícies que ens fiquen en el mapa nacional o autonòmic no és bo per a la ciutat.
En fi, jo crec que tot ha sigut tot un poc de context en el moment en què salta de lo local, de l'Ajuntament local, salta a les Corts, és en el moment en el que ja les coses ja no són iguals, perquè al final són persones i estan tots junts tots els dies i tot el món se coneix, i li tinc que dir que està tot el món afectat, tant d'una part com d'una altra, és dir, i vostè ho sap perfectament perquè els veu i estan ells tots els dies, i li tinc que dir que tant de la part de Compromís, que ha estat així este matí Maria Fajardo i ha parlat, està afectada perquè ella tampoc pretenia tot el que sea, tot el que ha caigut en casca, i suposa que el Partit Socialista està igual i estan igual tots els partits.
Sí, és un tema que entre nosaltres està clar, entre, per exemple, la militància del nostre partit s'ha parlat, i està clar que sempre hi ha gent a favor, gent en contra. En el nostre poble també es passa, per exemple, en els bous, sempre hi ha gent a favor, hi ha gent en contra, però en el símbol nacional, que al final és la bandera d'Espanya, i el que representava la moció de Vox, que va en un sentit d'obligar, en un sentit molt dictatorial, conforme és Vox, no? Sobretot en les seues mocions, el Partit Socialista el que volia era llevar-li un poquet de ferro a aquest tema i donar-li sentit a la moció, que era requerir, que al final el que té que fer l'Ajuntament és fer complir la llei, però recordar, sí, que és un àmbit també de la conselleria, que l'Ajuntament de Vila-real no té competència en aquestes
banderes. No, és que és per llei. Quan està així el seu company, el portaveu de govern, Javier Serralbo, ens explica com canvien la paraula obligar per la de requerir, que no és que... A veure, perquè, clar, després diuen no, però al final, ja, però com se diuen les coses, pues, se poden fer millor o pitjor. I nosaltres sí, som una població molt amable, això volem que vinguin este cap de setmana, que no mos mengem a ningú, no, regidor?
Exacte, nosaltres és que ens tenim que referenciar per això, no? Per la nostra activitat, perquè és un poble que continua avançant, que l'economia per sort va molt bé, que la indústria funciona, que n'hi ha que ajudar als nostres comerços, als nostres hostelers. En això és on ens tenim que referenciar, i no, per desgràcia, en aquestes polèmiques, que està clar que sempre tenen que haver polèmiques, en els plenos n'hi ha moltes discussions, però crec que discutir per un tema, conforme dic, de la bandera, jo crec que ahí no tenim que aplegar, no tenim que caure tampoc en la trampa de partits com Vox, que diuen n'hi ha que fer-li el cordó sanitari, no n'hi ha que votar res en ells. Bueno, n'hi haurà que veure realment on s'aplega, no? I ses votacions. Hi ha coses en les que estem totalment en les antípodes, conforme són en el feminisme, les lleis LGTBI, que ells són molt radicals en contra, i a nosaltres sempre en tindran ahí en l'oposició, però n'hi ha temes, com per exemple ha sigut este cas, que és fer complir una llei en el que nosaltres no podíem votar que no, com a un partit...
Legítim
amb una història en Espanya i que sempre ha defensat la Constitució, que és on s'emmarca esta llei també.
Moltes gràcies, Diego Vila, per haver estat així regidor en l'Ajuntament de Vila-real, i bueno, tindrem un fin de setmana boníssim. Imagina que la gent que s'anime i que vinga, que tenim Fira Medieval.
Moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Ahora Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall.
Bé, i la normalitat arriba a poc a poc i tornen a vindre, doncs, les falles, i per això ens n'anem a Borriana per parlar amb la seva regidora en aquesta àrea, Sara Molina. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia, Maria.
Bé, una altra volta tenim que parlar, no? I a més és que no fa tant, perquè com les altres falles van ser al setembre, no? Però és veritat que el tret d'eixida d'aquestes falles ha sigut a missa inauguració, no?, de l'exposició del Ninot.
Sí, bueno, fa no res, jo sempre dic que en 5 mesos, bueno, van ser a l'octubre. En València sí que van ser a setembre, però Borriana per les festes patronals les van tindre que passar a l'octubre. I sí, en 5 mesos celebrarem 2 vegades falles, però això és bona senyal i ganes que tenim de celebrar la nostra festa, que com sempre dic, és un motor molt important per a l'economia del nostre poble, i ahir les vam encetar en aquesta inauguració de l'exposició del Ninot.
Sí, a més, ja també es va decidir, no, els guardonats d'aquests ninots que es salvaran en guany de la cremada, no?
Sí, va ser el ninot infantil, el ninot indultat infantil, va a ser el que pertany a la comissió de la Falla de la Mercè, del barri de la Mercè, i el major, el ninot indultat al barri València.
Sí, a més, el major fins i tot ha decidit conficar, innovar, no? A mi se tuvo de neón, diguérem, no? Ja traspassa fins i tot la tecnologia als ninots.
Era un ninot molt modern, no era tan clàssic com a lo millor estem acostumbrats, però sí que és de veres que era molt impactant i tot el món. Jo vaig estar el dia abans amb els presidents, com van anar a votar i conforme estaven entrant els ninots, i era un ninot que impactava i que va agradar a muntó i va ser ahir el guanyador del concurs.
Sí, a més, aquests ninots indultats estaran exposats al centre de la Mercè, no? Fins a quan, regidora?
Fins al 14 de març, que seran quan les comissions els arreplegaran per dur-los al seu monument, que és on realment s'han creat per estar allí. El que passa que fem mitja avançadilla, que dic jo, que allí la gent s'aprovava d'ells i es volia tocar de dir, bueno, ja tenim una altra vegada el cartó i la fusta al carrer, però bueno, el 14 de març tornaran al seu lloc d'origen, que ha de ser el monument, i estaran ja als carrers.
Sí, a més, el que sí que serà el tret d'eixida oficial és aquesta crida que tindrà lloc aquest diumenge, no?, a l'Ajuntament de la localitat.
Sí, aquest diumenge ja tradicionalment, l'últim cap de setmana de febrer, com s'ha fet abans, i per donar inici a aquest mes de març, pues se farà la crida, primer el pregó per quatre sectors de les comissions falleres, a més de a casa de les dos reines falleres, i després la crida des del balcó de l'Ajuntament, que sí que es dona l'inici de tot el mes de març este que vindrà, que tots els fallers estem esperant-lo amb moltíssima il·lusió.
Enguany, qui serà?
Perquè són dos anys sense poder celebrar fallers al mes de març.
Sí, enguany, qui serà el pregoner?
Sí, bueno, va ser una proposta i, bueno, vaig proposar a la Junta Local Fallera que cada any hi haguera un pregoner. Tradicionalment eren molts anys el mateix, després anava canviant per motius que descansava, per molts motius, no? Entonces vaig dir, no, hi ha moltíssima gent que li faria il·lusió ser pregoner i anem a intentar que cada any hi hagi un pregoner a Borriana. Una persona pues, que li agrada escriure i molt vinculat a la festa i a les falles. I enguany serà Toni Gil, que, bueno, és molt faller, ha estat molts anys vinculat a la Falla de la Vila, gran poeta, sap recitar com ningú i és segur que farà un pregó excepcional.
Sí, jo crec que serà molt recolzat, no? Perquè dins del món faller de Borriana té molta presència, diguérem, no? Bé, i després d'aquesta crida ja es comencen, diguérem, a desenvolupar-se tots els esdeveniments fallers fins als dies oficials quan es comença la planta, no? I la setmana vinent, per a que la gent s'ho vagi anotant, ja tindrem aquesta cavalcada del ninot, no?
Sí, jo penso que la setmana que ve encara hi ha deixem més fallers perquè acaben d'ultimar carrosses, comparses, cartes, casals, però ja el dissabte comencem en la cabalgada i ja no parem ni un dia fins al 10 de març.
O sigui,
ja no tenim ni mitja horeta de l'escat per a res, ja és treball, festa, música, soroll, traques, i si tindrem dissabte i diumenge, el dia 5 i 6, i aquestes dues cavalcades, tant la dels majors com la dels xiquets el diumenge, que bueno, que sí que dona l'inici a una activitat frenètica que no pararà fins al 9 de març.
O sigui, Sara, la gent que sàpiga el que li estem dient, que agafe forces, no? Que després ve la traca final i mai millor dit, no? Sí que és veritat que enguany hi ha una novetat a aquesta cavalcada del ninot dels majors, perquè no serà per la nit, sinó que serà quasi un tardeig, no?
Sí, ja em va comentar algun que altre faller que ja s'havia proposat alguna vegada o se va estar pensant d'adelantar-la. Jo pensé que enguany, a lo millor, tal volta un poc per prudència, perquè sí que és de veres que no es pot veure en la via pública, però enguany més que mai. Nosaltres, per molt que siga a l'aire lliure, el que són les comparses desfilaran en mascareta. Per tal motiu, ni es podrà minxar ni es podrà veure durant tot el recorregut. sí que era una festa, que es featar, que es feales del graní, después de sopar, después de haber dinat en el, cada un en el seu casal, i tal volta les últimes comissions que hicien ja estava la cosa un poc aixina més desmadraeta. Entonces claro. anem a intentar a veure com ells adelantant tot a les 8, i que la gent a mi pues, tingui una miqueta més de responsabilitat i sàpiga que en tot el recorregut no es va poder llevar la mascareta ni beure ni menjar. I també és una forma, una manera de que quan acaben a les 10, 10 i mitja, 11, 12, se'n puguen anar a les seues comissions a sopar a gust i a celebrar la festa ja en les seues carrosses guardades. És una manera que les comissions es va votar, totes les decisions que es prenen, tots els canvis que es prenen, és consensuat en totes les comissions i els fallers, i la majoria van dir que, bueno, que apostaven per un canvi i per lo menos aprovar a veure com anava.
Serà a les 8 de la vesprada, no? I s'ha cavalcada del Ninot. Recorregut normal, com altres anys, més grans per evitar aglomeracions dels espectadors?
L'han canviat per dos motius molt importants. Continuarà tot recte fins a la plaça 9 d'octubre, en vez de girar cap al pla. La seva finalització sempre era en el pla i enguany acabarà en la plaça 9 d'octubre. Una, perquè l'almacén de carrosses on se guarden totes les carrosses de la ciutat està molt a prop d'aquesta plaça, va canviar d'ubicació durant la pandèmia. I l'altra, perquè és més recte, pensem que és algo més llarg, i sempre intentant evitar aglomeracions a la via pública.
I després el dia següent tindrem aquesta cavalcada infantil, que jo crec que és una meravella, no? I a més a tots els agrada anar a veure com van disfressats els seus xiquets, no?
Sí, és molt diferent. La nit dels majors és molt més festiva, però n'hi ha més sàtira i més crítica, però la dels xiquets és molt més, és un món d'innocència, i sempre són comparses molt vinculades, contes a la infantesa i a la fantasia, és molt, molt diferent una de l'altra, però cada una té el seu encant. Però la cavalgada dels xiquets pues, té un encant especial, i jo pense que convide a tota la província i més enllà que vinguin a veure-la perquè els agradarà.
Regidora, com vostè, com a membre de l'equip de govern, quan arriba la cavalcada del Ninot, els dona un poquet d'apuro per les crítiques que se puguen veure?
No, jo penso que qualsevol crítica és constructiva. Sempre són crítiques que se fan des de l'humor i des de la sàtira. Jo sempre he dit, perquè quan tenien que reinventar actes, perquè n'han reinventat molt en este últim any, que si algo caracteritza els fallers i me considere fallera, és l'ingeni i gràcia. Entonces, és una forma de crítica, pues, en això, amb tot l'ingeni i gràcia i sense maldat. Jo així, més que alguna que altra vegada la cavalgada del Ninot, i si he tingut que criticar, he criticat. Entonces, ara estic en l'altre costat, però no em sap sense maldat.
No et sents malament, no? Bé, regidora, anem a passar la fulla de falles, perquè bé, durant el mes de març parlarem prou bastant, i teníem que parlar d'aquests bons comerç. Ahir ens va visitar el regidor de Vox a la localitat, Juan, i ens va xerrar un poquet d'aquesta mena de conflictes que hi ha hagut al voltant d'aquesta pàgina web del bonus comerç i de lo fàcil que era accedir a lo que són les dades de les persones usuàries d'aquesta facilitat que aquesta subvenció, diguérem, no? Mena d'ajuda per part del consistori. Jo sé ben bé que vostè ha escoltat esa entrevista, no? I que, clar, nosaltres també volíem saber la seua versió com a regidora de comerç de tantes voltes que hem parlat d'aquestos bonus comerç i del benefici que anava a traure a la ciutat.
Pues sí, vaig estar escoltant l'entrevista i la veritat que em dol tot això. Perquè jo no vaig a parlar-te, ell sí que et parlarà com Jesús Albiol, portaveu de, bueno, en veu del seu partit, que és el partit Vox, i ell pot dir una i mil vegades, perquè ho ha dit en la vostra casa, ho ha dit en notes de premsa, ho ha dit en cada plenari, ho ha dit en cada comissió, lo mal que ho han fet. I també les vegades que ha dit que no hem fet res. Tot això puc dir que és mentira. Nosaltres sí que nosaltres firmem un conveni en Confecomerç, que és la Federació de Comerç de tota la Comunitat Valenciana, i sí que instem, perquè són ells els que contraten a l'empresa d'informàtica, que demanen que informen a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En dos ocasions ho fa, de fet, la primera 20 dies antes que ho fera el partit Vox. O sea, ahí pensen que nosotros no hemos hecho nada, de veritat que me fa hasta risa. Tan és així que la primera vega que nosotros informem a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, automàticament en una setmana, arxiva l'expedient sense donar-li cap importància. Esta segon, tan greu que ahir-vos a plantejar als vostres micròfonos, ahir mateixa. De fet, quan ell estava parlant amb vosaltres, jo ja tenia la resolució, teníem la resolució de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i he arxivat l'expedient dient que nosaltres hem fet tot el correcte en tot moment i que no existís ninguna vulneració de les dades personals i que no li dona ninguna importància. O sigui, l'únic que diu que nosaltres ho hem fet bé i és que vull llegir que diu que constata la falta d'indicis racionals de l'existència d'una infracció en l'àmbit de competència i per això l'Agència Espanyola de Protecció de Dades arxiva l'expedient. Això és l'important de lo que vull dir, l'important de la notícia, però el més important que ens tenim que quedar és que la campanya de bonos és una campanya que favoreix no tan sols els comerços, perquè estem parlant d'un impacte econòmic de sobre 1 milió d'euros, perquè l'Ajuntament hi fica 400.000 més i el ciutadà fica 400.000 més, però tot el món que compra no compra els diners justetets, sempre és algo més. Entonces ha sigut un impacte econòmic entre les dues campanyes d'un milió d'euros, que ha sigut la campanya més gran que ha fet aquest Ajuntament, i el que no consentirem mai que ningú partit polític puga embrutar aquest tipus de campanyes si no estigui al costat del comerç. Et dic ara i dic davant de, i ha dit sempre, que els polítics estem per ajudar els comerços i que és molt trist que un polític s'ajude dels comerços per a fer política. Això és el trist de tota aquesta notícia. Tinc que tranquil·litzar als comerços i als ciutadans que no ha hagut ni cap tipus de problema, i no ho dic jo com a Sara Molina, regidora de Comerç, ho està dient, i tinc les fulles davant d'ara mateixa de la taula del meu despatx per si algú vol veure-ho, ha dit l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Jo espero que això s'acaba així, que les últimes declaracions van ser ahir als seus micròfonos i que deixi treballar als comerços i que aquelles crítiques que vull fer que siguin crítiques constructives, com antes parlàvem en el cas de la cabalgada del Ninot, i que estigui al costat d'ells i que estendisca la mà, igual que ha fet aquest equip de govern en 2 anys de pandèmia, que ha estat sempre al costat dels comerços, escoltant-los i intentant ajudar-los en tot el que han pogut i intentar fer realitat aquelles demandes que venien a fer al meu despatx.
Doncs, Sara Molina, un plaer, no?, haver deixat un poquet clar la postura, no?, de l'equip de govern de Borriana respecte a les declaracions que se van fer així ahir, no?, per el portaveu de Vox a la ciutat, Jesús Albiol. Moltes gràcies i bé, que passen pues un bon cap de setmana en Issa Crida i que es comencen pues les falles a missa normalitat que estàvem esperant en este mes de març, i bé, que la pluja no mos ho embrute, no?
No, jo crec que avui, des que hem alçat, ha mirat totes les previsions que tenen a Xina com 10 vegades, i jo penso que a partir del matí vespre escampa esta pluja i el diumenge Borriana es mereix tindre una crida com cal, una crida a les portes del mes de març, que una pandèmia ens va furtar durant 2 anys, i penso que serà un dia, vamos, fabulós i estupendo.
Això esperem. Fins l'altra.
Fins l'altra. Do you want to make a deal?
Thank you. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióCaixaRural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bien, y ya saben ustedes que este fin de semana es carnaval y localidades como Oropesa del Mar la quieren celebrar, aunque no sea lo grande, a medias, ¿no? Por eso tenemos a la alcaldesa Araceli de Moya. Buenos días, Araceli.
Muy buenos días. Pues mira, te estaba escuchando y digo, no, a medio gas, no,
a ir todo.
A lo grande
directamente, ¿no? Sí, así me gusta, ¿no? Que hay que recuperar la alegría, ¿no? Sobre todo ahora que esas cifras van en descenso.
Exactamente, pero precisamente por eso, ¿no? Y bueno, y teniendo en cuenta que la gente joven, sobre todo, y los más pequeños, pues el carnaval también son unas fechas muy lúdicas, muy de alegría y de color, y tenemos que aprovechar pues un poco a darles la posibilidad, ¿no?, de poder recuperar lo que estos dos años un poquito nos han quitado.
Qué bien, pues cuéntame, ¿qué es lo que vais a hacer este fin de semana ahí en Oropesa?
Pues mira, ya hemos empezado, ya
hoy
viernes,
uh-huh,
a las 10:45. Los más pequeños desde el colegio de aquí de Dean Martí ya están desfilando hasta la Plaza Mayor con sus disfraces, donde los padres se han implicado muchísimo y también los profesores para los últimos retoques.
Qué bonito.
Así que han salido desde el Dean Martí y desde el Colegio La Mediterránea, pues desde las 10, a partir de las 10 también saldrán hacia también la calle Encarnación Calatayud y así llegarán pues también con un recorrido a pasar por muchas de las casas de la familia, de los amigos, para que los vean disfrazados. Eso esta mañana desde los colegios en colaboración con ellos, con el cuerpo docente y la dirección, y les damos las gracias desde aquí, pues vamos a hacer más felices a los niños. Y luego ya por la tarde hay previsto, aunque el día ha salido un poco lluvioso, pero bueno, aquí tenemos un tardeo, trévere con pop y rumba,
que
se hará en el recinto multiusos, o sea que allí también estarán resguardados de la lluvia, si es que sigue lloviendo, que también hace falta.
Sí.
Y ya por la noche, DJs, y lo más interesante es que sean DJs locales, Abel Espina, Kobachi, Alec, BC, o sea que los tenemos aquí como los Psicomotronics, o sea, imagínate.
Qué bien, o sea, también está el producto local, ¿no?
Exacto, sí, se pretende siempre pues auparles un poco, ¿no?, darles un poquito de cancha, y además se lo hacen fenomenal, todos ellos son muy conocidos. Abel es residente también en centros de música y en Castellón. Eso tenemos para hoy. Mañana sábado pues también continuamos por la tarde, se hará un concurso de disfraces desde la Plaza Mayor a las 6:15. A las 7 se hará el desfile, que además va a ir acompañado de una batucada, Rabatuquem, o sea que va a ser el ambiente que se quiere generar, es ese de, ¿no?, de alegría, de celebrar los carnavales como antes de la pandemia.
¿Y en este desfile quién puede participar, Araceli?
Pues todo el mundo.
Qué bien, qué bonito.
Sí, la concentración de las inscripciones es a partir de las 6:15 en la Plaza Mayor. El que se anime se puede disfrutar y venir aquí a celebrar los carnavales en Oropesa del Mar con nosotros.
Qué bien.
Y luego ya a partir de las 8 tenemos Tardeon, DJ Roxanne, y Che DJ, J Fran DJ, yo te digo los nombres supongo que la gente más joven sabrá de qué estamos hablando, y ya pues haremos la entrega de los premios del desfile que se ha hecho con la batucada, y ya por último, pues a las 12:30, disco móvil, macro DJ, Dien se llama.
Araceli, a nosotros que nos gusta la competición un poco, ¿no? Para atraer pues, y que vaya la gente, ¿qué se gana con el concurso? ¿Qué se gana?
Pues mira, tienes la disco móvil, por ejemplo, chupitos gratis para todos los disfrazados y sorpresas durante la noche, también en el centro recinto multiusos, en la disco móvil. O sea que yo creo que está bastante bien, ¿no? Son dos días muy intensos de carnaval, así que os animamos a venir, sobre todo por la tarde, ya sabéis, viernes y sábado por las tardes hay plan en Oropesa.
Imagino que se acabarán con el sábado o domingo y hasta el martes, que es ese día de martes que se suele quemar la sardina, bueno, no sé si tenéis algo...
Pues en principio hemos lanzado estos dos días, yo creo que serán estos dos días, ¿no? Vale. Si quieres te puedo decir si va a haber algo más, pero en principio no, en principio serán estos, todo concentrado en estos dos días.
Escucha, Araceli, que ya tienen bastante, ¿eh?
Yo creo que sí, mañana y tarde, es súper intenso.
Sí, no sé si quiere alguien
hacer lo de la sardina y
ya
el martes.
Ya será.
Pues hacemos el entierro de la sardina.
El entierro, claro, yo digo, yo me lo he llevado, porque sé como que al final la queman, y como ya tenemos cerca ahí también las fallas, yo ya pienso en cremada directamente. O sea que,
nosotros
estamos así. Pues... alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya, un placer, y espero también ver fotos suyas. No sé si tiene ya disfraz preparado.
Pues intentaremos haceros llegar fotos.
Así me gusta. Pues muchas gracias, Araceli, como
gracias
siempre.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Adiós. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly.
Bueno, i despedim fins a... Ens retrobem dilluns a les 12, com sempre. Així, en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada. Maria...
Passen tots un bon cap de setmana.
Disfruten tot el que puguen, que ja s'ho mereixen.